L'Anna Ruiz és l'editora de les Espurnes Literàries, a través de les quals, un cop al mes, coneixem obres literàries a través dels seus propis creadors i autors. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mantenim encara uns segons la incògnita de qui ens acompanya avui, perquè arrenquem amb l'efemèride.
Arrenquem amb l'efemèride. Mireu, hem de viatjar en el temps, però l'efemèride és ben present. Es parla de que fa 800 anys que es va escriure aquesta història d'amor tràgic que implica el trobador Guillem de Cabestany. Aquesta història la trobem en el que es deien els cançoners medievals, que escrivien segurament gent dels monestirs i tot això, i que sovint posaven la lletra, la música, la vida, que sovint se l'inventaven.
Ah, sí?
Sí, perquè no ho sabien. I després posaven una cosa que es deia la raó, que era la raó per la qual havien escrit. Bé, el trobador Guillem de Cabestany, que va existir, sobre d'ell es va crear aquesta llegenda del cor menjat que ha marcat tota la literatura occidental. Però jo crec que fins i tot té ressons de Grècia. Si recordem el mite de Filomela i Procne, que és el de l'etern silenci femení, perquè aquestes dues germanes, la Procne estava casada amb Tereu, Tereu s'enamora de l'altre, la viola, i perquè no digui res li talla la llengua, d'aquí la simbologia, i llavors Procne s'assabenta, agafa el fill, que es deia Itis, el mata, l'esquartera, i li dona per menjar. Per tant, això del cor menjat, i llavors, com que els mites sempre hi ha una metamorfosi, doncs la Procne, perquè no, l'altre no li agafi alguna cosa i se la carregui, es transforma en un rossinyol. Bueno, jo crec que això també és en el fons d'aquesta llegenda. Aquesta llegenda, Guillem de Cabestany, estava al Rosselló i coneixia, era amic de Ramon del castell de Rosselló, que estava casat amb una dona que es deia Soramonda, mira quins noms.
Déu-n'hi-do, sí.
Resulta que, doncs, diu aquesta llegenda que Guillem de Cabestany li va fer cançons, se'n va enamorar, i que Ramon es va enfadar, el va esperar en un camí solitari, el va matar, li va arrencar el cor, va fer cuinar el cor, li va donar amb ella per menjar i li va dir: sabeu què heu menjat? I ella diu: no, frase mítica, sinó que ha estat molt bona vianda i molt assaborida. I llavors ell li porta el cap del Guillem de Cabestany. I llavors ella diu: doncs no menjaré mai més cap més vianda, es llença per la finestra i es mora, tots morts. I llavors els enterren a l'església del castell de Rosselló, depèn de la vida que llegeixes, i diuen que van néixer dos rosers, que tenien les branques entrecreuades i tot això. Bé, això és fals, perquè...
Què dius ara?
Perquè és un mite, és un mite.
Val.
Però sí que en molts cançoners s'ha escrit diverses vegades aquesta història de diferent manera. Però sabem que el Ramon de Castell de Rosselló es va morir i la Sorimonda del 1210 es va tornar a casar. I el 12, Guillem de Cabestany va anar a la batalla de les Naves de Tolosa. Per tant, no lliga molt això. Bueno, que això ha marcat la literatura europea, aquesta llegenda la trobareu al Decameró de Boccaccio, la trobareu a Les Rouges, a Les Noires, a Stendhal, la trobareu amb una òpera d'Alexander Campbell que es diu El Trobador, la trobareu amb Les de Pound, el Cant 4, la trobareu l'any 65 del segle passat amb una obra que es deia L'Unicorn, de Manuel Mujica, i la trobareu el 212 amb una altra òpera que es diu Written on a Skin, de George Benjamin. Què us recomano? Que ha sortit un llibret petitó i deliciós del medievalista francès J. Gómez, que ha agafat l'obra de Guillem de Cabestany, aquests, els poemes ens els ha posat en occità i en català, i ha agafat totes les vides mítiques d'ell, ens les ha anat comentant, i tanca amb el Decameró de Boccaccio. Una delícia que heu de llegir. Ja està. Aquí l'efemèride.
Doncs ara toca presentar el nostre convidat d'avui.
Ah, exacte, desvetllem la sorpresa. Avui tenim l'honor de tenir a l'estudi el Lluís Sanahuja, que ja l'hem tingut per la seva novel·la anterior, però que avui hem de parlar d'una novel·la nova. Només a tall de recordatori, recordeu que és un penedesenc de Soc-Arrel, que està casat, que té una filla, que té dos nets, que ha estat durant 36 anys professor de la primària de l'escola Pau Boada i que ha escrit relats, obres de teatre per a infants, per a joves, i té una quarantena de publicacions per al món adult i que té el privilegi de que sempre l'han premiat, però no llegirem les quarantena. Només us recordaré que Ànima Morta ja va ser premi de novel·la breu de la Vila de Porreres el 2021 i que Pintades al cor és el 31è premi Joan Marquès Albornà de narrativa de la Vall de Sóller.
Benvingut, Lluís.
Moltes gràcies per convidar-me, estic contentíssim d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també. A veure, jo et preguntaria, faria un parell de preguntes de cop. Per què aquest premi i no un altre? I com que és de les Illes, si seria més fàcil, és més fàcil que guanyem a les Illes, i també que amb això ens hi posis com neix la idea de Pintades al cor.
És cert que els dos últims premis que he tingut han estat premiats a les Illes, però dels... són més de 40, són 56, em sembla, premis o guardons que he tingut, que això no té cap importància, naturalment. Només 5 han estat premiats a les Illes, la resta han estat aquí al
Principat.
Al Principat, sí. Per tant, no hi ha gaire diferència entre una cosa i l'altra. A veure, quan jo escric, no tinc al cap presentar-lo en un certamen concret. Jo escric, i quan acabo, reviso, i aleshores consulto la meva base de dades, i llavors miro en quin lloc li pot anar bé. Sobretot, el que miro és les dimensions.
Ja.
Si tu has escrit una cosa de 150 pàgines i resulta que...
Només en volen 100.
Només en volen 100, ja saps que allà no el pots presentar.
Yeah.
Si has escrit de 150 però en volen de 140, sí, perquè aleshores t'obligues a fer una mica
de retallar, de passar...
Exacte, de tallar.
Les estisores.
He de passar les estisores o la dalla. És per això, simplement és per això. No és que tingui preferència entre l'un i l'altre. Jo la preferència, l'única preferència que tinc, i això us ho asseguro, és que el que escric, dues coses, que m'agradi primer a mi. Primer m'ha d'agradar a mi. Si no m'agrada a mi, us asseguro que allò no veu la llum ni amb els amics, ni amb la família. Aquesta és, per mi, la prioritat. Fer que allò m'agradi a mi i que tingui una certa qualitat. Si m'agrada a mi però resulta que jo me n'adono que el ritme no és el correcte, tampoc veurà la llum.
Molt bé. I aquesta idea de Pintades al cor, com neix aquesta duresa, diria jo, d'aquesta...
Sí.
Digue'ns-ho breument, perquè volem preguntar més coses.
Sí, a veure, jo he estat mestre, per bé, he tingut converses llargues i profundes amb moltes famílies i també amb companys sobre...
Coses
que
molt
dures. No són agradables d'escoltar, però que a mi m'han anat calant. Després de tants anys...
Ha sortit Pintades al cor.
Disposo d'una informació molt gran. De passar del relat oral que m'ha arribat a mi al relat escrit, només hi ha un petit pas. Un petit pas i la voluntat de submergir-te en un món de, m'ho diria, de monstres humans, que sempre acabes tocat quan escrius un tema així.
I quan ho llegeixes també.
També.
I escolta, Lluís, treballes molt bé tota la part narrativa, tot està molt ben construït, de vegades primera persona, de vegades narrador omniscient... hi penses, amb això? O és espontani? Com et poses a escriure, et surt amb narrador omniscient? O... Com ho fas, això?
Espontani no hi ha mai res del que jo escric. Mai és espontani. Jo crec que la primera gran decisió que ha de fer una persona que sigui... No, fixa't que poques vegades et diré escriptor. Jo no me'n considero d'escriptor, sóc una persona que escriu. Doncs la primera cosa que fa una persona que escriu és prendre una decisió molt important. Triar, escollir el narrador. No seria correcte dir cal fer-ho sempre amb aquest narrador. Tot el contrari. Segons l'estructura del
conte, de la novel·la...
De la novel·la, segons l'estructura que li dones al teu escrit, li anirà més bé un narrador omniscient, un narrador en primera persona. Doncs això és el que faig jo. Decideixo per cada relat quin tipus de narrador li va bé. Moltes vegades comences amb un narrador, allò no funciona... I per què no funciona? Doncs perquè t'has equivocat amb aquest narrador. El que passa que amb els anys, i per desgràcia en tinc uns quants... Doncs
home, per sort!
Ja vas veient quin tipus de narrador li va bé. Amb Pintades al cor, per exemple, molts d'aquestes històries, d'aquests relats, són en primera persona, perquè crec, en general, que li dona una vivesa i una força que no té l'omniscient. Però... amb Papallones al cor, un que és molt coral, hi ha molts personatges que... hi ha...
És quasi una novel·la, eh?
Sí, sí. Una obra de teatre, diria jo.
Ah, sí?
S'acosta més a una obra de teatre.
És veritat, Sí, podríem tenir l'escenari a la casa
i
això, no?
Jo la vaig idear com una obra de teatre.
Està
la vaig idear
bé.
Com una obra de teatre. Doncs, com que està separat, l'acció està separat en dos espais... Com el podia fer en primera persona? Necessitava descriure què passa en un espai, què passa en l'altre espai, i barrejar-ho. Aleshores, va anar molt més bé, molt millor fer-ho en tercera persona. Amb Edelweiss, que per mi és potser la cirereta
Ah, espera't. Jo vull preguntar-te coses abans de l'Edelweiss. Però d'una cosa molt petita, perquè jo et vull preguntar coses, eh?
Sí.
Digues.
No, anava a dir que és un conte... No, és que conte no, és un relat que el protagonista parla amb el lector. Per tant, sí. Si parla amb el lector...
Això és
molt... Com havia de buscar... doncs el narrador, doncs en primera i en segona persona.
Que segona està molt bé.
És una currada, eh?
Sí.
Persona,
I és una currada aquest conte. En parlarem per tancar l'entrevista, si hi podem arribar. Sí. També voldria parlar una mica de la llengua, de que els diàlegs són molt vius, de que és una llengua rica, plena de girs populars. Recordo la frase d'Espriu a través del Raimon: vols retornar-nos el nom de cada cosa ara que la llengua està malmesa. Com t'enfrontes a la llengua?
Parles de diàlegs.
De diàlegs, i després quan també fas frases poètiques molt boniques...
Sí.
Vull dir...
Una cosa és el joc literari. I el joc literari, sempre que el treballo...
El treballes bé, Lluís.
Doncs el treballo, sí. Però això és una història que jo hi pugui posar metàfores, i pugui posar altres figures literàries, i l'altra és el que has dit de...
Compromís amb la llengua?
Rica.
Ah, rica.
Això de la paraula rica em fa una por. Una por em fa. El que ha de ser, per mi, la llengua ha de ser correcta, ha de ser clara, ha de ser neta. El que no pot ser és que... I en conec, eh? Conec algunes persones que creuen que... Com més vegades el lector t'hagi de buscar el diccionari perquè aquella paraula que has posat és tan rebuscada, com més vegades hagi de posar, més bo ets. I no és així.
I perds la versemblança del que vols dir.
Clar que sí. La manera d'escriure no pot ser pedant. Uh-huh. Ha de ser clara, ha de ser directa, ha de ser punyent. Mai pedant. L'important és que tu traspassis al lector una idea concreta, un pensament concret. No que el lector pensi, oh, aquest senyor, aquesta senyora, que en sap quines coses, com les diu. Ah, això és a bestiesa.
Molt bé, estem d'acord, estem d'acord.
Sí.
Parlem una mica dels personatges, que estan molt ben treballats. El que m'agradaria és dir, per exemple, a mi m'han cridat l'atenció que els noms propis que els hi posen no són gratuïts per mi. Hi ha en alguns contes, algun dels personatges es diu Dolors, i penso que Dolors té una càrrega de dolor, vulguis que no, no?
Sí, sí.
I bueno, quan et poses a perfilar-los el nom i a crear-los, et deixes portar per la inspiració o no deixes res a l'atzar, ho tens tot controlat, Lluís?
A l'atzar, res. Això t'ho puc assegurar, us ho puc assegurar. A veure, aquí em fas dues preguntes amb una, aviam si... A veure, primer, i retornar una mica amb el diàleg... És important que cada personatge tingui una manera d'expressar-se diferent. Això és important. El que no pots fer és que tots parlin igual. Grans, petits, homes, dones, gent pretesament culta, gent pretesament poc culta, tots de la mateixa manera. No. Això costa, Això costa.
Sí, sí.
I no sempre pots en sortir, no sempre te n'ensurts. Però sí que hi treballes en aquesta direcció. Perquè jo penso que la manera de conèixer els personatges, la manera de conèixer els personatges és a través del seu diàleg. Perquè el diàleg mostra com sent aquella persona, com sent, com odia, com estima. Malament si per descriure un personatge l'ha de descriure l'autor. Els personatges han de descriure ells mateixos, amb detalls, amb el que diuen. Per tant, la manera de com fa parlar l'autor el personatge és la manera de dir com són, de mostrar com són aquests personatges, no explicant-ho al personatge, tal. No.
Val.
Els noms sí que és cert que els noms no són gratuïts. Hi ha una cosa que tinc molt clara. No m'agrada posar noms que estiguin allunyats de la...
De la psicologia del personatge.
Exacte, de la psicologia del personatge i després noms estrangers. Penso, dir-li un nom de fora, quina tonteria.
No, s'han de dir per, Joan.
Perquè no dius que... I després una altra cosa, perquè jo quan escric faig un petit regal amb el lector. El regal que li faig és un mirall. És un mirall. Jo el que vull és que la persona que em llegeixi se senti una mica reflectit allà dintre, es reconegui en alguns detalls. M'explico, no?
Sí, sí.
Aleshores, jo si no poso noms corrents, noms comuns, aquella persona se sentirà menys identificada. Aleshores, què passa? Que aquella persona que està davant d'aquest mirall o bé hi trobarà semblances amb ell mateix, amb el nom, amb la manera de fer, amb els detalls, o bé l'apartarà d'una manotada perquè serà poc sincer. Però ja t'asseguro que moltes de les coses, moltes dels detalls en què adorno els meus personatges els trobem a moltes persones del nostre entorn.
Lluís, els temes són d'una duresa i parlen de les misèries de l'espècie humana, però tota l'obra es veu travessada per dos eixos. Un, per mi, és la dona, i per l'altre és aquesta mena de frase críptica que et vull punxar, imbècil, mal escrita, en ve alta, sense fer-nos un spoiler. Per què aquests dos eixos?
Són els que donen sentit a l'obra sencera. L'obra està formada... És un mosaic, aquesta obra. És un mosaic. Cada peça, cada relat és una peça. Totes aquestes peces són indispensables. Són necessàries. No se'n pot treure una. Sí que se'n pot treure, naturalment que se'n pot treure, però el conjunt quedaria malmès. I és cert, una és la frase aquesta que es repeteix sencera o escapçada a tots els altres relats i que em permeten que els personatges que van sortint s'interroguin ells mateixos, es parlin, es reconeguin, pensin,
sí, sí,
pensin, amb els, pensin
amb el que fan,
amb el que fan, sentin remordiments. Aquesta n'és una. La dona és l'altre eix. La dona i el nen. O sigui, aquí, en aquesta obra, l'altre
eix... I la violència que reben, no?
L'altre eix és la violència que reben els infants, però de retop també les dones. En alguns casos, les mares, però no sempre són mares, eh? Les dones. Són els dos grans eixos. La frase... i els nens que reben la violència gratuïta, directa o indirecta, a vegades és indirecta, dels adults. Són els que jo anomeno monstres humans. Monstres humans no sempre són els pederastes, diguem-ho així, sinó que monstre humà, per mi, també és el que fa abandonament de les seves responsabilitats. És monstre humà el masclista. És monstre humà posa per davant el seu propi bé abans que el bé de l'infant. És un monstre el que fa, el que es deixa emportar per la violència vicària, per descomptat. O sigui, monstres humans són molts tipus de personatges diferents.
I crec que això ho aconsegueixes molt bé. Et desitgem de veritat, Lluís, que tinguis molts èxits amb aquesta novel·la i t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquest matí.
I a mi que m'hàgiu convidat.
Un plaer tenir-vos a tots dos aquí. Moltes gràcies, que vagi bé, adeu-siau.